Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant la segona meitat del segle XVIII, en un moment en què a Galícia alguns emigraven al continent americà a buscar fortuna, es començava a detectar el moviment de catalans que s'instal·laven a les costes gallegues per mirar de fer negoci amb la pesca de la sardina. A la costa mediterrània la sardina escassejava i això va moure alguns empresaris a traslladar la seva activitat. El desenvolupament de la indústria de les conserves té a veure amb aquesta presència catalana a la Galícia dels segles XVIII i XIX. L'any 1750, Catalunya encara arrossegava els efectes de la devastadora Guerra de Successió. L'economia no remuntava, en bona part pel llast que suposava la pressió fiscal exercida per la nova administració borbònica. Per prosperar i augmentar el capital, molts van haver de marxar cap a altres terres peninsulars. Aquest fet va tenir un impacte directe a la costa de Galícia. Van ser els catalans que van portar a Galícia la pesca amb els anomenats bous, xarxes molt llargues aptes per la pesca d'arrossegament. El 1760, Bonaventura Marcó de Pont, de Calella, establia a Bueu, a la ria de Vigo, una petita factoria de salaó. Després d'aquest pioner, en van arribar molts altres que a la llarga van impulsar la transformació de les fàbriques de salaó en indústries dedicades a les conserves i que més d'una vegada van haver de lidiar amb les crítiques i els atacs dels pescadors autòctons. N'hi ha prou amb resseguir els cognoms d'alguns empresaris establerts a Galícia durant aquells anys, com Puig, Molins, Capon, Romaní o Portals. El 1818, Mateu Barreres, nascut a Blanes, va fundar una de les primeres fàbriques de salaó i premsat de peix a Pobre do Caraminhal, a la costa de la Corunya. Al segle XIX, l'epicentre de l'activitat pesquera es va anar traslladant a Vigo, on els catalans van formar part de l'elit industrial. És allà on, el 1853, la família Barreres obre la primera fàbrica de conserves de peix. Ben a prop, a la vila de Bueu, un altre empresari originari de Blanes, Salvador Massó Palau, es va associar amb un grup de francesos que coneixien bé la tècnica de la salaó. La primera fàbrica es deia La Perfección. El 1870, Massó va convertir aquella fàbrica en una conservera que donava feina a més de 1.000 persones i que, de fet, ha arribat fins als nostres dies. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
O sigui, totes aquestes... No, suposo que no, però moltes d'aquestes llaunes de sardines, de tonyina, de musclos, que nosaltres obrim tots contents i fem l'aperitiu, i que tenen noms catalans i que venen de Galícia, no és casualitat, això, els noms catalans, no és que els noms gallecs s'assemblin als catalans, és que eren catalans els que els van fundar.
Eren catalans.
Caram!
Al segle XVIII, diguem, després de l'arribada dels Borbons, hi ha, diguem, tot un període amb el qual Ferran Soldevila diu que Catalunya intenta ser espanyola, jugar la carta espanyola, que després al llarg d'aquest segle acabarà fracassant amb la Guerra Gran, la Guerra del Francès a principis ja del XIX. I llavors molts catalans, diguem, comencen a descobrir Espanya. És aquest llibre que va dirigir en Antoni Segura, diguem, els catalans que descobreixen Espanya a nivell econòmic. Hi ha algunes referències d'aquestes. Hi ha tota la població de Sierra Nevada, tota la part, diguem, de Granada, tot aquell, amb el qual hi ha noms catalans i cognoms catalans. N'hi ha un molt conegut, que és un gran historiador, era un gran historiador, que es deia Pons, i tothom li deia, de dónde és vostè? No, andalús. Era andalús de Sierra Nevada. Uns altres van anar a la Isla Cristina, això és la desembocadura de Guadiana, sí. I han quedat algunes expressions catalans i cognoms catalans. Alguns altres van anar, diguem, a la part de l'Algarve. I van anar altres, però un grup molt, molt nombrós que va deixar una gran economia perquè van anar a fer una actuació econòmica moderna, perquè ja s'havia acabat, diguem, tots els controls. Era un sol, teòricament, un sol territori, un sol territori amb els Borbons, i havien desaparegut tots els regnes perquè s'havia unificat per les lleis de Castella. van a Galícia, i a Galícia el que fan són, diguem, no solament aporten modernitat, sinó que com que tenen una fase superior pel comerç que han fet, per les dificultats que han tingut amb el comerç amb Amèrica, que no podien fer, i que a partir d'aquell període ja el comerç lliure amb Amèrica, diguem, els catalans arriben més avançats, busquen aquesta nova activitat econòmica, i és molt, molt profunda a Galícia, i deixen un testimoni que arriba fins al present. El mateix va passar a Astúries, el mateix com van a Cuba, etcètera, etcètera. Però en el cas gallec, diguem, un fet importantíssim en referència a l'economia gallega, en referència a la pesca, és la presència de catalans que es desplacen amb aquests territoris, que gairebé tots estan entre Blanes i Vilanova i la Geltrú. Gairebé tots venen d'aquests sectors, i això és un fet de que ha marcat profundament la història de Galícia. A més, curiosament, molts catalans això ho ignoren, però els gallecs no.
Els gallecs ho tenen clar. Qui ens acompanya avui, estic segur que pels seguidors habituals d'aquest programa de Vanguardia els hi resultarà una sorpresa, perquè qui ens acompanya avui per parlar d'aquest tema del segle XVIII-XIX i la presència de catalans a Galícia té una característica molt òbvia per explicar-ho, que és gallec, però una característica menys òbvia, que és doctor en història antiga. És el doctor Borja Antela, que hem tingut la sort de tenir moltes vegades per parlar-nos de la Grècia clàssica o per parlar-nos d'Alexandre, que és la seva gran especialitat, i d'altres temes, diguéssim, d'abans del naixement de Crist, i ara resulta que també avui ens ve a explicar unes històries del segle XVIII i XIX. Borja Antela, moltíssimes gràcies per ser un altre cop aquí amb nosaltres, amb aquest tema que no ens esperàvem, amb el teu cas, eh?
La veritat és que jo, amb això de la pesca catalana a Galícia, em sento una mica peix, i amb el fet de parlar de coses tan properes com ara Bueu o la Ria de Vigo, jo que estic acostumat a parlar de l'Ullunyà, que és molt còmode, doncs, bueno, em toca molt i
sí, el més proper als romans, el més proper ja, una cosa ja moderna,
això ja Jesús per mi ja és una cosa molt nova.
Sí, els romans, diu, no tenen pedigrí, els romans, fa massa poc. De tota manera, s'agraeix molt l'esforç, perquè és un tema absolutament apassionat. De fet, com a gallec, encara es nota aquesta presència econòmica, històrica de famílies catalanes, que òbviament deuen estar més que integrades dins del món gallec avui en dia?
La veritat és que quan jo vivia a Galícia, doncs no tenia pas aquesta percepció, però un cop he arribat aquí, clar, cognoms, això, Macies, Pons i Massó, alguns altres, i eren més o menys comuns a l'escola, no? Hi havia gent que portava cognoms d'aquesta mena, i mai no m'hi havia parat a pensar ben bé que no hi fossin, que no hi tinguessin gallecs en la seva línia ancestral fins als galaics. I en canvi, clar, probablement hi ha aquest trasbassament. Això també adquireix una gran presència i una gran consciència en alguns termes en el gallec, no? Que hi ha algun peix que porta un nom despectiu contra la gent de fora, o qüestions així, i sobretot a la carrera i a la història, diguéssim, de Galícia, de divulgació també, aquest és un fet cabdal a la nostra història, i sempre m'ha sorprès que aquí no sigui pas conegut.
No, és molt, molt desconegut. De fet, se sap una miqueta el titular,
sí,
però...
Per les llones de sardines Massó.
Sí, que són les més...
Això és el que sap la gent.
Les més tres. Sí, sí. I ara faré una cosa que no he cobrat res. A mi m'agrada molt la marca, aquesta qüestió, la realitat la trobo francament bona. I és habitual que hi hagi moltes marques d'aquestes molt tradicionals, sí. Que fan productes molt bons, i aquest és un cas com tants altres.
La meva mare encara fa l'empanada de tonyina, l'empanada gallega, amb llaunes de bonítol de Massó. Sí. I no li diguis que no és pas gallega. Vull dir que no ho entendria pas, perquè efectivament aquí estem parlant també d'un procés com de...
D'assimilació, no? Sí, part de la cultura gallega, com és lògic, més a més, vull dir que després
però,
de tants
de fet,
anys... Sí.
Es dona un procés interessant, no? Tota aquesta gent que jo no... La veritat és que el volum devia ser molt gran, sí. Entre 1.000 i 15.000 en el volum ple de moviment de població, que hi ha molta gent que es queda, i hi ha d'altra que només fa emigració estacional per fer feinetes i torna amb alguna generació, però en allà s'instaura s'instaura molta gent. Clar, és un volum que en comunitats petites del rural gallec del segle XIX...
Que arribin 50 o 100 persones catalanes de sobte en una comunitat potser de 1.000 o 1.500 persones, esclar, és una xifra desmesurada.
M'agradaria saber com impacta la gastronomia, com impacta la resolució d'elements propis de la cultura catalana, jo que sé, l'oli, no? Pues allà, clar, l'oli sí que hi és. A dia d'avui tenim supermercats i tenim oli i Coca-Cola, però fa 200 anys, com devien subministrar-se l'oli bo, se'l devien portar d'aquí. Llavors, com realment van anar teixint o es va anar teixint aquesta convivència que no sempre devia ser agradable i bonica i de la mà.
I ha ajudat bastant el Museu Massó,
sí,
que ha donat una base sòlida per entendre aquest lligam i sempre simpatia, a part dels fets històrics i polítics, entre Galícia i Catalunya, Catalunya i Galícia, en referència a aquest fet.
Anem a veure una mica com es produeix aquest fenomen, que una mica explicaves tu, Josep Maria, fa un moment de base. Estem parlant de mitjans del segle XVIII, amb una situació a Catalunya molt complicada. S'ha consolidat clarament ja la dominació borbònica, encara quan passa el 1614, els primers 14-15 anys, no està tan clar que puguin mantenir-se. El 1750 és obvi que ja estan totalment instal·lats i ja és una altra cosa, però les dificultats econòmiques són molt grans. On neix un capital per traslladar-se? Perquè ara les immigracions no està... Podem entendre que tu veus que tal país poden funcionar les coses i potser m'anirà millor si me'n vaig a aquell país, però 1750, pels catalans, Galícia devia ser la cosa més remota del món. Vull dir que no devia ser com la Polinèsia, no devien saber exactament com funcionava. Per tant, és sorprenent, no?, aquest fenomen. Que us...
De fet, diria que és dels pocs episodis a la història de les migracions de la humanitat en la qual algú se'n va a un territori menys desenvolupat amb una migració massiva. Vull dir que quan te'n vas a buscar-te la fortuna...
I no amb ànim colonial, diguéssim.
No amb ànim colonial, efectivament.
Amb ànim laboral, exacte.
Amb ànim laboral, clar, te'n va... Bueno, els gallecs, que aquesta és l'altra circumstància, els gallecs que som coneguts i
sí,
conegudes
tant
per sortir fora, el fet que vingui algú a casa nostra, doncs clar que deixa impronta, és totalment insòlid. També per la pobresa, vull dir que Galícia és molt rica i té molts recursos, però alhora les seves estructures i les seves tradicions, i més en aquest 1750, eren encara molt
arcaiques,
molt arcaiques, no, molt aristocràtiques, i amb un enorme poder territorial de l'església, dels delmes i de les taxacions diverses que es pagaven, i encara amb una estructura de gremis i unes pràctiques de les arts de pesca que potser no
era, era una societat en aquest sentit, pel que veig, que s'assemblava més a moltes parts d'Europa, entre les Catalunyes del segle XVII, que no la del segle XVIII. O sigui, aquest control directe amb un feudalisme reformat, però molt, molt conceptual, grans famílies, amb clans familiars, etcètera, etcètera. Això és molt més 17 que 18.
I molt ramaders. És a dir, hi havia molt, és a dir, poder de la ramaderia, que això ho tenim poc en compte, perquè clar, quan recordem Galícia anem a la pesca. La pesca és a partir de les hores.
Sí. Però aquest trasllat, quan comença? Hi ha algun pioner que arrenca amb tot això?
Clar, es donen... resulta profundament estrany estar parlant així de història contemporània, però perquè em dona la intenció com d'anar-me'n al món antic, no? Però es donen diversos elements. La primera, que hi ha un augment de la pressió fiscal a la mateixa Catalunya, cap a això, cap a la dècada dels 50 del segle XVIII. Que això provoca que la gent comenci a buscar-s'hi altres llocs en els quals no pagar tant impostos. A banda, s'obre les altres alternatives al port de Cádiz per comerciar amb Amèrica.
I clar, perquè està prohibit en aquells moments pels catalans.
Sí, només podien comerciar amb molts embolics i complicat des dels ports de Cádiz, que tenia el monopoli de Sevilla. Sevilla, a poc a poc, el calat dels vaixells toca al fons del Guadalquivir,
clar,
la ciutat oberta és Cádiz.
Clar, sí, sí. Llavors s'obre Corunya. S'obre Corunya com a port també franc, sí, per poder comerciar amb Amèrica. I això deu portar una gran quantitat dels productors de begudes espirituoses tan agradables en segons quins moments, de Catalunya cap a Galícia.
I per tant comencen a conèixer Galícia, perquè clar, insisteixo, ara òbviament diu qui no coneix Galícia o qui no coneix Catalunya, no? Però estem parlant de mitjans del segle XVIII, i això, el desconeixement brutal que hi ha de zones del món que ara amb la mentalitat del segle XXI estan aquí al costat, és tremendo, o sigui, no és comparable amb el que ara coneixem. És Transilvània, per entendre, és una cosa, sí. Saps de què va, però no saps res més, no?
Bueno, de fet, no cal anar-nos molt lluny. És veritat que han millorat les infraestructures, ara això no té cap intenció, però de reivindicació ni res, però jo quan vaig arribar a Catalunya, i no fa tant, fèiem el viatge de tren, durava 16 hores. Uf. Que és que t'haurien de donar un pernil quan arribes o alguna cosa, no sé. I estem parlant això del segle XXI, vull dir que realment està lluny, no? I també les fronteres orogràfiques, la geografia de Galícia, que la enclota completament. De fet, Galícia s'hi va estar 200 anys amb una heretgia del cristianisme sense que vingués ningú allà a reformar-nos.
Recordem que Franco, quan va a l'Acadèmia de Saragossa, i estem parlant de finals del segle XIX, ha de travessar les muntanyes a sobre d'una mula, perquè no té altre sistema. Per tant, vol dir que l'aïllament gallec era molt intens.
Sí. I això s'ha mantingut. Jo sempre dic, quan tenim notícies de Galícia... ara em surt la identitat, no? Però quan tenim notícies de Galícia sempre són notícies dolentes, hi ha incendis, ha perdut el Celta, coses d'aquestes.
Sí, coses dramàtiques, sí.
Dramàtiques, efectivament. Sí, sí. O ha guanyat el Depor, com perdó, però cada uno de lo que és. Llavors, pues, allà en tenim aquestes situacions, però més allà d'això, la quotidianitat, ja no dic la quotidianitat política, la quotidianitat del món gallec encara és Finisterre, allò és la fi del món.
Sí. No, i això sorprèn encara més de que no hi hagi aquesta consciència al món, tenint com tenien la gran apertura intel·lectual i el gran camí, que era el camí de Santiago, el camí de Sant Jaume. Però bé, tot això, recordem que el Regne de Galícia manté aquest nom fins al 1833 en la creació de les províncies, però l'Estat allà és inexistent. Sí. És a dir, encara aquesta mena de feudalisme, aquesta mena de caciquisme, en fi, totes aquestes coses es duren fins que aquests canvis es produeixen.
I per què els catalans, si el que semblava que interessava o que era més conegut era el comerç a partir de l'obertura del port de Corunya, i que anessin a instal·lar-se comerciants, sembla lògic, doncs no, s'instal·len industrials de la pesca o pescadors. Això també és una mica sorprenent, no? Per què anar a buscar la pesca a Galícia? Ara podeu entendre-ho, però què passava? Per què marxes de Blanes o de Vilanova per anar-te'n a Galícia? Això no sembla una mica estrany.
Normalment hi havia hagut un comerç important en Portugal, però els conflictes específics fan que el comerç portuguès quedi barrat, estigui prohibit pels catalans, bueno, fins i tot els gallecs, vull dir que Espanya i Portugal trenquen peres, es prohibeix el comerç d'espanyols, de població que va del Regne d'Espanya cap allà. Llavors això fa que perdin alguns dels mercats i alguns dels indrets on devien estar desenvolupant aquestes qüestions. Per altra banda, a Huelva, que és on es començava a fer pesca salada dels catalans, també hi ha algunes dificultats. El preu és més alt de la pesca salada, de la sardina salada, i és estacional, és a dir que la enorme abundància, bueno, clar, com que és més fàcil portar-la perquè per mar de Huelva a Catalunya i arriba més ràpid,
sí, en dos o tres dies t'hi plantes amb vaixell de vela, potser, sí, uns tres dies, depèn.
Clar,
però és una distància assumible.
I això és rendible a l'estiu, on es requereix que el producte estigui conservat el menor temps possible, que es consumeixi el més ràpid possible. Però a l'hivern i a la primavera i a la tardor el producte de Galícia deu ser molt més barat d'obtenir. Hi ha una enorme quantitat hi havia una enorme quantitat de sardina en aquell moment. Però a banda,
les corrents atlàntiques alimentaven, de fet la zona de Galícia és tan rica en pesca pels corrents atlàntics que travessen i que alimenten a una fauna immensa, i això fa que sigui relativament factible a una distància relativament curta, tot és molt relatiu amb aquests temes, anar a pescar i treure bon producte.
Però hi ha també la necessitat de rendibilitzar el viatge, ja que t'importes això, la beguda cap a Galícia, que deu haver-hi un alt consum, i cap a Amèrica, en tornant, no tornis buit. I segurament d'això comença a aparèixer la necessitat d'omplir els carros i d'aquí pues, comencen a establir-se aquestes empreses empresaris, els fomentadors, no, que se'ls diu allà, fomentadors catalans de nova aparició, i que de fet revolucionen completament el teixit productiu, industrial, salarial, social, econòmic i cultural.
Però per què? Què és el que fan de diferent del que fan els gallecs en aquell moment?
Clar, a Galícia hi ha explotacions de, molt petites, de petits vaixells, amb unes arts de pesca molt antigues, amb una estructura gremial. Aquesta gent arriba amb capital, amb control de xarxes de distribució àmplies i segurament amb un volum de negoci enorme. Enorme pel tipus de
negoci.
De fet, els textos que tenim, que sempre són aristocràtics, i aquí a qui més mal li va fer la presència dels catalans és a l'aristocràcia, que dominava el benefici del negoci, de la pesca, i no pas els pescadors, que ràpidament entren en aquesta dinàmica perquè reben sous i demés. Clar, aquesta gent el primer que diu és que els catalans estan esquilmant la natura i que ja no en queden peixos per alimentar el mercat local. Ah, però és que probablement això ens dona una dimensió de l'abast, de la quantitat de pesca que està capturant aquesta gent. I no perquè siguin dolents i ho vulguin tot, sinó perquè precisament hi ha un enorme mercat de població a Catalunya i en tot el recorregut que poden anar venent i subministrar. Clar, estem davant de la revolució industrial, la gent menja arengades.
Bueno, com s'ha mantingut com un producte bàsic a molt interior de tota la península Ibèrica, l'arengada era un producte bàsic.
El 1835, quan Ildefons Cerdà fa una anàlisi sobre la ciutat de Barcelona, una de les anàlisis que fa és quin tipus de menjar menja la gent. Els obrers, el pare de família menja arengades, i els diumenges de vegades la resta de la família comparteix alguna arengada. D'on venen aquestes arengades? Probablement de Galícia.
I les arengades com són? Arengades que són salades.
Sí.
Aquesta és la gran, és a dir, no, noves tècniques de pesca i la salaó.
Sí, i aquí apareixen aquests primers factories que devien ser no sé si com les cabanes que hi podrien trobar, molt petites, la gent hi viu a dins, és a dir, els obrers també hi viuen a dins i reben beneficis específics i tot això, i van fent la vida com poden, que els hi devia resultar millor que el que tenien fins aleshores.
Les noves tècniques de pesca introduïdes pels catalans a la costa gallega van ser motiu d'informes molt durs amb els nouvinguts, a qui s'acusava d'haver-se conjurat per fer prosperar el seu model de negoci. Els autors d'aquests textos amarats d'anticatalanisme eren ciutadans il·lustrats, representants d'un antic règim que es trobava força descol·locat davant la imminència de la revolució industrial. Un d'ells era José Corní de Saavedra, que el 1774 va escriure una memòria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia.
Hace como unos 20 años que toda la costa de Galicia está en expectación de la suerte que tendrán los catalanes establecidos en sus puertos y empeñados en hacer la pesca de sardina con las redes llamadas jabegas, que se empezaron a ver en nuestras rías desde el de 50, y a cuyo uso se opusieron desde luego los naturales, notándolas por destructivas de la pesca, siendo la incertidumbre del éxito rémora poderosa a los progresos de la pesca. Así se reconocerá por la orden de 12 de febrero del presente año, que sirvió de contener los clamores de los desconsolados gallegos, que, víctimas del poder de los catalanes, veían con dolor desde el de 72 destruir la herencia de sus mayores y erradicar de sus costas el patrimonio de sus hijos. Presentáronse, pues, estos desvalidos campeones en la palestra para luchar de nuevo contra las astucias de sus orgullosos huéspedes. Y sus armas eran solo la razón de la causa y la evidencia de los perjuicios tan visibles que hubieron de prestarle su auxilio las ciudades cabezas de sus provincias. ¿Quién creería que a vista de tales precauciones hubiese vasallos capaces de eludirlas y aún de oponerse a ellas? Solo pudiera imaginarlo quien no conociese el carácter de los catalanes, que osados y codiciosos suelen, despreciando los medios, dirigir sus miras a solo su interés. Tuvieron el deseado suceso sus artes, hízose valer mucho la diminución de la sal, y decidió finalmente la Junta informando a favor de los catalanes. Con solo un rasgo de pluma, echó por tierra cuando representaban los gallegos, condenándolos a vivir perpetuamente esclavos de la avaricia catalana.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Borja Antela i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la immigració catalana cap a Galícia de mitjans del segle XVIII i la indústria pesquera que s'hi va formar. Borja Antela, acabem de sentir un aristòcrata gallec de l'època que troba que això dels catalans el que estan fent és una salvatjada, estan destrossant el medi ambient, destrossant, enganyant els pobres gallecs. Què hi havia de cert? Perquè, esclar, no, els catalans no anaven a repartir allà, diguéssim, almoines, anaven a treure profit de la pesca. Per tant, devien ser unes relacions complicades les que hi havia d'haver.
Sí, efectivament, clar, i tenim molts sectors aquí en conflicte i en cooperació, no? Aquests catalans que hi arriben, que ràpidament, a més, es fusionen amb el territori, perquè hi ha textos ja de 1830 on alguns d'aquests col·lectius que han anat allà i que tenen consciència de que han arribat amb un origen català s'anomenen a si mateixos som gallecs. I això obre també la porta de què vol dir ser d'un lloc, no? La vaca és d'on nace, d'on passe, i aquestes coses, no?
Mil la vaquinya, mil becerrinyo, doncs ja estem.
Sí, jo que sóc galeico-català, que sóc gallec i seré fins que em mori, però els meus fills, que els hi direm als gallecs? Bueno, totes aquestes coses d'una Catalunya plural.
Les identitats són complicades.
Efectivament. Llavors, tot això...
Però fascinants, també. Sí, sí, també.
Doncs tenim aquest sarau, no? Aquesta barrella que es va donant, però sobretot tenim la resistència, ja no dels treballadors, de la gent del mar, que sí, efectivament són els que quan hi ha conflicte són els que tiren les pedres contra els catalans, o en un moment donat intentaran cremar factories amb moviments...
Però contra els catalans o contra els empresaris?
Contra
que són
empresaris.
Catalans. Vull dir que això és altra...
Sí, són contra empresaris catalans que a més els inicials s'enduen les dones. Ah, perquè tot això hem de tenir en compte.
Les dones
són catalanes, el mateix que faran a Cuba, etc. Després tot això canviarà, però inicialment, clar, ells van fer una activitat.
Tota la família, tota la família.
És això que deu de les identitats, fins que finalment acaben sent gallecs.
Ah, clar, clar, clar.
Clar, llavors si arriben amb... Bueno, i suposo que conflictes, friccions lingüístiques diverses i d'altres moltes realitats, de nou, molt riques, no? Provoquen coses, però el conflicte real està entre qui pren benefici de l'explotació de la pesca aleshores, abans de l'arribada dels catalans, que som, sobretot aquests aristocràtics gallecs, dels quals Corní de Saavedra, pues,
que és un exemple claríssim.
Sí, és que és un personatge molt conegut a Galícia, aquí no el coneix ningú, però a Galícia en té tots els carrers principals de tot arreu, pues, el senyor Corní de Saavedra pedra, no? Llavors, pues, aquest il·lustrat i d'altres alcen la veu des de lo que estan perdent de guanyar, realment, des de que veuen que hi ha una transformació potent, que és la transformació de l'antic règim a la revolució industrial. Galícia no té teixit industrial fins 1920, em sembla que comença la revolució industrial gallega, és a dir, que ja s'ha acabat tot el bròquil i nosaltres encara ni hem començat, no? Amb la revolució industrial molt tard.
D'aquí la migració gallega tan gran a Amèrica i després amb el conjunt de l'estat espanyol o a Europa.
Clar, perquè no hi ha més remei, no dona
a Alemanya
permès,
sí. I a tot arreu, no? Sempre diem, si hi ha un gallec a la lluna i si hi ha un gallec hi ha un bar, no? Això és, sí. Ho diem sempre. però amb aquesta realitat, clar, aquest és el primer gran intent d'industrialització, de transformació, probablement no conscient, no van aquella gent a industrialitzar...
A
guanyar-se la vida i a guanyar-se el millor possible, mitjançant l'esforç, mitjançant la inversió i aprofitant el rendiment del treball que els hi dona també aquest trasbàs.
Però quina diferència hi ha? Què és el que van a fer els catalans allà? Van a pescar, però a pescar com i de quina manera? Què és el que fa diferent del que feien els gallecs fins aleshores?
Clar, ben bé, hi deu haver-hi alguna gent que pesca, però realment el que fan és contractar i comprar les captures dels altres.
Clar, o sigui, són més comerciants que no pescadors.
Clar, desenvolupen una mena de domestic system, segons el qual, pues això, que tu tens un vaixell, et donen unes arts de pesca molt específiques, o et recluten amb vaixells de... Quan hi ha inversió una mica més establerta, amb vaixells d'aquestes noves factories, que requereixen una gran quantitat de persones, i comença a haver-hi un salari més estable. I després, amb aquesta gran estructura, no és una peça, sinó que són totes les peces d'una estructura comercial i industrial, apareixen aquestes barraques que inclouen explotacions de sal, que ve, clar, per Galícia ho tenen molt bé, perquè ve de Setúbal a tocar a Portugal, i llavors el transporta per mar i arriba molt fàcilment, i en allà hi entren a treballar pues, la resta dels sectors de la vida popular, les dones i segurament també els nens en les fases pues, de rentar el peix, de salar-ho
cosa que s'ha de dir que a finals del 18 això és una revolució tremenda, perquè fins aleshores el treball de les dones o el treball de nens que existia no era un treball, diguéssim, industrial, era un treball d'ajuda, de l'hort, d'ajudar en el gremi, del que fos, però no era un treball industrial. A partir de finals del 18, amb la transformació de la revolució industrial, això es produeix. A Galícia és la primera vegada, m'imagino.
A Galícia és la primera vegada. Efectivament, tenim... Ara m'hi vaig al món antic. Però en tenim molts exemples, no, de treball de dones i de nens a la indústria en moltes altres fases. Però a la fase de l'antic règim, això a Galícia no existia pas. Ja no a dir a la resta de l'estat espanyol, sinó una Galícia que està profundament atrasada des del punt de vista de que l'agricultura encara és gairebé medieval i la pesca està anquilosada completament en un tipus de tradicions, un tipus de tècniques que els catalans revolucionen.
Sí, però són arcaiques les tècniques gallegues de l'època.
Clar, això provoca un conflicte molt gran, que és el, de nou, les identitats i els costums, no? És que nosaltres a Galícia, això ho deien els il·lustrats, nosaltres a Galícia no fem servir aquestes arts, allò que arrossegava, no? Feien servir pues, xarxes de malla molt petita que capturava pues, criatures, peces de peix encara joves i per tant esquilmaven, això és el que diuen les crítiques, que esquilmaven al mar, que feien malbé doncs, la resta de l'ecosistema, etc. Però hem de tenir present que més enllà d'aquestes crítiques, el teixit col·laboratiu, la capacitat de diners i l'accés de la gent al treball es revoluciona profundament. I amb això la vida domèstica de tothom que té accés pues, a viure una mica.
Hi ha oposició a la muntada d'alguna manera, a part de la qüestió purament d'opinió pública, diríem, a la presència d'aquestes indústries catalanes a la costa gallega?
Sí. Jo no, aquí em sento amb poca autoritat per explicar segons què, perquè queda molt lluny del meu món i alhora molt a prop, però hi han queixes de formals dels gremis a les autoritats reials. El que passa és que precisament com que han caigut les barreres dins de les fronteres del regne dels Borbons, pues clar, qualsevol espanyol del borbònic sí. I pot produir en qualsevol dels seus territoris.
Clar, això és època de Ferran IV, Carles III, no?
Sí, és aquest període. És el període amb el qual hi ha una certa modernització dels il·lustrats, l'època de Carles III, que hi ha una voluntat d'apertura, però que també hi ha resistències, recordeu-vos-en, i amb els motins i les actituds contràries, perquè, clar, la ciutat de l'antic règim caurà quan tingui un element econòmic molt fort i un element militar i polític molt fort, però és molt resistent, és molt forta.
Els industrials catalans que van introduir la lògica capitalista en el sector pesquer gallec durant la segona meitat del 18 no ho van tenir fàcil. A banda dels textos en contra de la seva presència, també van ser objecte d'atacs als seus béns. La factoria de Salvador Massó Palau, a l'Arenal de Vigo, va ser atacada i destruïda diverses vegades per aquells pescadors que veien en les noves tècniques una amenaça a l'equilibri i al poder de les confraries.
Quin desastre! Déu meu, quin desastre! Què ha passat, Salvador?
El mateix de sempre. Ja és la tercera vegada que arribo al matí a primera hora i em trobo la fàbrica cosida a pedrades.
Això és intolerable. Has de parlar amb els de l'Ajuntament.
El problema no és entre la gent d'aquest costat de la ria. Hi ha molts que han vist que amb les nostres tècniques de pesca i de conservació de la sardina, el negoci prospera. I segur que podrem fer negoci junts, igual que em vaig poder entendre amb aquells francesos que dominaven la tècnica de la salaó.
Però aleshores qui és que ens ataca, si no són els del poble?
Són els de l'altra banda, dona, els de Cangas de Omorrazo. Es pensen que no ho sé, però algun vespre els he vist com es preparaven.
És molt trist que l'avarícia i l'enveja portin a fer aquestes bestieses.
I per què no has llegit el que diuen alguns informes? Ens acusen d'instal·lar les fàbriques en llocs de la costa apartats i despoblats per fer contraban amb mercaderies prohibides.
Quina ximpleria.
Sí, precisament, la manera d'assegurar el capital és entendre's amb les autoritats. Espero que algun dia ho entenguin i vegin que fent-nos cas hi sortirem guanyant-nos tots, perquè si es pensen que aconseguiran que me'n torni amb la cua entre cames a Blanes, estan ben equivocats. Resistiré el que calgui.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Borja Antela, acabem de sentir aquesta conversa, òbviament reconstruïda, en la qual veiem les conseqüències d'aquests atacs a les factories. Això va ser un fet comú, atacar factories, o es va produir molt puntualment?
Va haver-hi petites onades, però que no formen part només d'aquest procés, sinó que són habituals en les revolucions industrials, en aquests pujades de l'atenció i atacs ludistes cap a...
Exacte, té un paral·lelisme amb el fenomen ludista de les noves introduccions tècniques i tecnològiques. Els obrers se senten perjudicats per aquest treball de l'autosistema, de les salfactines, que diríem aquí, no?
Sí, sí.
I aleshores té...
Encara
no ha arribat
el vapor aquí, però els sistemes són de més, que tampoc ha arribat això, treball en cadena o treball coordinat.
Una factura que a poc es va industrialitzant.
I que, per tant, suposo que la gent se n'adona que aquest sistema fa que hi ha menys gent que es necessita per treballar amb allò, encara que els salaris o que els ingressos puguin ser una mica millors, aquests beneficis repercuteixen en menys gent directament, i això suposo que és el que provoca la sensació dels pescadors, que encara estan en tècniques antigues, que pesquen molt menys i que per tant guanyen molt menys en comparació al que estan guanyant aquestes factories que pesquen de manera industrial, no?
Hi ha una atracció segurament que es deu barrejar amb la hostilitat al canvi, no? Hi ha l'atracció pel fet de tenir accés a una vida amb més diners, que no té per què ser millor, però és amb més diners, i el fet d'haver de perdre allò que et converteix en tu mateix, no? Allò que t'han ensenyat les arts del mar, igual que l'agricultura, té molt a veure de traspàs de pares a fills i de tradició. Llavors, haver de renunciar a això té un valor intens i per tant no només d'haver un enfrontament entre catalans que arriben i els gallecs que hi són, sinó fins i tot de la manera de concebre la vida entre la modernitat i el passat, i això devia ser conversa dia rere dia en les posades, en els bars de l'època, a les tavernes d'aquests mariners.
Recordem que això passa amb aquest tipus de conflictes, estem parlant de finals del 18, 30, 40 anys després hi haurà la Primera Guerra Carlina, i abans hi ha hagut altres conflictes matiners i companyia, que de fet és el mateix problema, exactament el mateix problema. El fet de que la introducció del capitalisme està fent noves maneres de guanyar-se els diners i de transformar l'economia, i això té una sèrie de persones perjudicades molt directament per aquest sistema que es rebel·len, i això és ben lògic, eh?
Sí, i salvant les distàncies, si us en recordeu, quan comença a arribar tota l'era informàtica, hi va haver unes resistències inicials amb els quals organismes que tenien gran força com funcionaris de l'Estat posaven dificultats a que s'introduís ordinadors i encara volien fer les coses de forma clàssica, tradicional. Claro. Això el Ministeri de Justícia era constant, és a dir, els registres civils de funcions, de naixement, etc., durant 10-12 anys després que hi havia la informàtica, no, els sindicats ho evitaven perquè creien que perdrien el seu treball, diguem, manual, d'apuntar-ho dia a dia amb la conformació, etc.
I per tant serien menys treballadors i en pitjors condicions per culpa de les màquines, diguéssim.
Per la modernitat, la nova tecnologia.
Per tant, és lògic. Cosa que de vegades havia de tenir tota la raó del món, eh? Vull dir que devia haver-hi moltes persones que realment estaven afectades directament per aquell canvi tecnològic que els provocava pèrdues d'ingressos ja precaris directament. O sigui, això és totalment comprensible.
Clar, tota aquesta gent hi devia estar acostumada a una forma de vida més de tipus rural. De cop, això, l'exemple més important, clar, per mi, que sóc de la zona, que és Vigo, i tot el que hi ha al voltant, tota la ria de Vigo, doncs en tenim Bueu, en tenim Cangas, ara al mig estem nosaltres, el poble de Moanya, que no té res, però ara l'esmentem aquí també.
No, i tant, Moanya, home.
I traient pit, doncs hi ha tot aquests, tota aquesta gent que hi habita en aquests pobles, que de cop hi deu anar, però de forma massiva, cap a la ciutat de Vigo, que passa de tenir 6.000 habitants, que és, bueno, pues
sí,
per l'època,
població gran, sí.
a 30.000.
És desmesurada. Gran, això en molt poc temps. Això només s'explica per la immigració interna.
Clar, i tenint en compte també que Vigo és una ciutat nova. No és una ciutat que tingui unes arrels, no és pas Santiago.
Romanes, diguéssim, ni
clar,
res d'això.
Sí que hi ha com una factoria romana en el record, i hi ha un castro galaic i tot això, però no té les obligacions de la Corunya o d'altres espais amb relació amb el domini del territori per part de l'aristocràcia, segurament, o de ciutat provincial del segle XVIII, sinó que és precisament una ciutat que neix d'aquest creixement poblacional i d'aquesta indústria.
Que és que Vigo arribar-hi tampoc és fàcil. Ara, l'autopista, tot ho tenim molt senzill, sí. Però traiem les autopistes i les carreteres modernes i arribar a Vigo no és una cosa senzilla.
Abans del pont de Rande, allò, no sé si recordeu l'anunci, sí. Jo ja sóc vell, però allò de l'anunci de Camsa, no?, del cavall aquell que corria,
sí.
Abans del pont de Rande era molt, molt, molt complicat. De fet, bueno, la meva família recorda de 2 i 3 hores de cotxe per arribar a davant, que en el barco arribes a un quart d'hora.
Ah, clar, això implica clarament que era una societat molt aïllada.
Són totes les ries, totes les entrades que ja fa la costa orogràfica gallega, bueno, que això explica tantes i tantes coses de la seva història.
Efectivament, d'aquesta adaptació al medi.
Les protestes d'alguns pescadors locals i els informes d'aquells senyors que volien mantenir els privilegis pretenien fer veure que el conflicte sobre els mètodes de pesca era entre gallecs i catalans. No tenien en compte que diversos gremis i comerciants de la zona van col·laborar molt amb els catalans i van finançar la pesca amb xàbegues. En defensa de la tècnica catalana, trobem l'informe dels diputats de les juntes del regne per les ciutats de Tui i Ourense del novembre de 1769, coincidint amb un període de molta fam, i un informe del Consell Municipal pel de Viveiro, de 1774.
Con sus redes y artefactos de jábegas que usan, aumentaron de tan sobremanera la pesca de la sardina, que conoce la felicidad de sus afortunadas artes en la mayor abundancia, con la que se surte la pobreza, se aumenta el tráfico, abastece el común y experimenta el real erario mayores creces en el consumo de la sal. Y todo ello en un año de tanta calamidad como padece, por lo general, la falta de frutos que hay.
Cuando trabajaban las jábegas, todas surtían de pescado, no solo a ese pueblo de Viveiro y sus inmediatos, sino la Castilla Alta y Baja estaba proveída, especialmente de sardina, con maragatos y arrieros que al mismo tiempo venían cargados de géneros de aquellos reinos.
En guàrdia.
Doctor Tel, acabem de sentir aquests dos missatges o dos informes d'autoritats favorables al que estan fent els catalans. Potser hi ha un conflicte aquí amb els grans propietaris de la zona, perquè que els diputats, que no hem de pensar en diputats populars, de nascuts del poble, s'hi posin a favor, hi ha alguna cosa curiosa, no?
Bueno, jo suposo que qualsevol que més enllà de la tradició vegui amb una mica d'amplada el procés que s'està donant de modernització i de creixement de les ciutats, i això devia activar tota la resta dels sectors econòmics. Llavors, amb una mica de distància, potser això és el que permet que siguin les ciutats de Tui i Ourense ciutats sense mar, però que et prenen en aquesta distància per observar-ho, les que diguin, escolti, mire, és que això ens està donant molt de benefici, no només a la gent aquesta, que acaba d'arribar, sinó a tothom, perquè els diners mouen diners, no? Per això aquest judici favorable i aquest suport també l'acaben rebent fins i tot el rei, no? Els catalans acaben rebent ordres reials que els hi permeten doncs, seguir fent la seva feina a Galícia. I bueno, en aquí pues, suposo que això també devia ser una aposta borbònica per un canvi.
Aquest sistema de explotació de la pesca i de comerç amb la pesca que instauren els catalans es consolida al llarg del segle XIX, perquè recordem que les llaunes s'inventen durant les guerres napoleòniques i ja ha entrat el segle XIX. Per tant, en aquests moments, a finals del XVIII, estem parlant de pesca a salaó amb tones que estan posats a dir les sardines esangades, cosa que fins fa relativament poc encara es troba, però poquet, als mercats es podia veure molt, molt fàcilment. Aquest era el sistema de transportar el peix i que, per tant, diguéssim, es consolidarà al llarg del segle XIX. Aquestes indústries es mantenen.
Es mantenen, i de fet, a principis del segle XX, encara... Bueno, i jo a la meva infància encara anava a buscar la meva iaia a la fàbrica i estaven totes les dones del poble allà treballant. Ja era el final d'aquest procés, evidentment. Ja estàvem a punt de fer el salt a el que és la realitat que coneixem a dia d'avui, a nivell de conserveres, no? Que hi ha una fàbrica pues, a les afores del poble i listo. Però aleshores estem parlant d'un segle i mig, sí. Dos segles perfectament, d'un desenvolupament estable. És veritat que arriba un moment amb mitjans, diria que a partir de 1830 i durant uns 20-30 anys d'una enorme carestia de sardina a la costa gallega. Sembla ser que és un procés estacional habitual que passa cada 200 anys, una mica com els astres, no? I les alineacions planetàries, sí. Però que es va donar just aleshores, el qual va afavorir, per una banda, aquestes veus que deien que estaven esquilmant al territori, però van tornar a aparèixer a partir dels anys 40 i torna a haver-hi una enorme abundància, el que passa que el mercat gallec ja ha perdut molt en relació amb el mercat de onubense, i allò que es produïa a Huelva doncs acaba ocupant una mica els mercats ja a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol en relació amb aquesta producció i aquest intercanvi català. Tot i així es mantindran amb solvència i jo diria amb renom. Qui, ho dèiem abans, qui no coneix les conserves Massó
I a més aquests descendents de catalans ja ocupen, ja que són gallecs, ocupen els llocs determinats de les ciutats amb càrrecs polítics, militars, etc, que això et fa explicar noms que tu creus que són d'origen, que són catalans i són d'origen gallec ja, i llavors juguen la carta política de l'època, no?
Sí.
O militar o econòmica.
Sí, ho tenen molta presència en aquestes juntes i molt probablement seran també un gran vehicle de pensament liberal, que a Galícia no hi devia arribar res de tot el que s'estava coent de cara a, ja dic, això entrant ja al segle XX, de tot el pensament i tot el teixit que després es dona aquí a Catalunya amb les realitats que porten a molts dels episodis que n'heu fet vosaltres aquí.
De fet, hi ha encara receptes gallegues que tenen noms que ens porten aquí. La salsa catalana, per exemple, aquí a Catalunya no és el cas. És una salsa que es fa a Galícia i que ha quedat el nom de salsa catalana. No deu ser casualitat. Això és una mena de romesco suau, diguéssim.
El mateix em passa a mi amb el pa, que quan vaig a la fleca i veig pa gallec, sí. I dic, això és pa normal per mi.
Però... pa gallec, clar. Doncs això, la salsa catalana que a les llaunes podem trobar és això, és un romesco més suavet, més suau, però que no li diríem nosaltres salsa catalana amb allò, eh?
Clar, sí. Però efectivament això es va incorporant amb aquest intercanvi, jo crec, i també perquè permet un tipus de conservació segurament que els ingredients de la gastronomia gallega, que aleshores devia ser molt senzilla, tampoc no en tenien per fer ni romesco ni coses d'aquestes.
No tenim més temps. Doctor Borjantela, moltíssimes gràcies per haver sortit de la zona de confort, per haver marxat de la història dels segles 3, 4 i fins i tot abans de Crist i venir al segle 18 i 19. Benvingut a la modernitat i moltes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia.
Gràcies a vosaltres. Són temps per sortir de la zona de confort.
Que també està bé, eh?
Sí.
Això, Josep Maria Soler i Sabater...
I ja veus que tots els pobles, tots ens barregem amb tots, eh?
Sí, i tant, i tant. I s'ha de dir que a mi m'encanten les llaunes. d'aquestes coses, eh? És una de les meves passions particulars. Això és l'enguàrdia.